Comencem aquesta dotzena jornada de formació en gestió cultural coorganitzada entre el Consell Comarcal del Gironès i la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UDG. Ens acompanya el conseller de Cultura, Robert Baró. Robert Mundet, perdona. Aquí li donarem la paraula per començar i inaugurar aquestes jornades i agrair de nou la col·laboració del Consell Comarcal en tota aquesta organització d'aquestes sessions de formació.
Moltes gràcies. L'àrea de Cultura del Consell Comarcal de Gironès i la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona organitzen cada any
diverses jornades de formació en gestió cultural adreçades a tècnics de cultura, gestors culturals i responsables d'empreses, entitats i projectes culturals. Aquestes jornades són extensibles en altres sectors, depenent de la temàtica sempre que es tracta. Com el cas d'avui, que conflueixen les polítiques culturals i un avenç tecnològic que impacta i impactarà cada cop més en el conjunt de la nostra societat, com és el cas de la intel·ligència artificial. En els darrers anys, les jornades es poden seguir presencialment a la Facultat de Lletres i Turisme de la Universitat, així com simultàniament per videoconferència. D'aquesta manera, amb aquest doble format, creem un punt de trobada físic que fomenta la relació entre professionals, alhora que també donem la possibilitat d'accedir als continguts de la sessió a totes les persones que no es poden desplaçar aquí a Girona. Aquest fet, a més, incrementa substancialment l'assistència, fet que anima a seguir-lo mantenint. Avui, per exemple, tenim més d'un centenar de participants. L'objectiu d'aquest espai és conèixer i debatre els temes de més actualitat del sector cultural i no cal dir que avui ens ocupa, no ho pot ser, molt més. Les possibilitats actuals i futures de la intel·ligència artificial ens obre un món que fins fa pocs anys semblava impossible, o potser molt llunyà, i per contra ja forma part de la nostra realitat. Aquesta planteja desafiaments relacionats amb l'equitat, l'ocupació, la privacitat i l'autenticitat. És fonamental abordar aquests desafiaments de manera ètica i responsable per a garantir que la intel·ligència sigui una eina al servei de la creativitat i la diversitat cultural. També pot ser una eina útil per accedir a la informació general i explorar idees en l'àmbit de la gestió cultural. No obstant això, i crec que ens centraré el debat, crec que és necessari tenir en compte les seves limitacions i complementar el seu ús amb l'assessoria d'experts. Sens dubte, avui serà un grandíssim interès parlar d'aquests reptes i oportunitats d'aquesta nova realitat i fer-ho demà del professor José Antonio Donaire, al qual li dono les gràcies per la seva col·laboració en aquest acte. Des del Consell Comarcal també volem agrair la col·laboració de la Càtedra UNESCO i la seva directora, la senyora Sílvia Aulet, per l'organització d'aquesta sessió, a la universitat per acollir-nos, així com especialment al professor i a tots vosaltres que us heu inscrit. Res més. Agrair-vos a tots la vostra presència i que aquesta sessió d'avui sigui molt productiva. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Com ja deia Robert, el tema d'aquesta sessió és la intel·ligència artificial aplicada a la gestió cultural o a les polítiques culturals, no? O com, de fet, és això, quins reptes, quines oportunitats, no?, es poden explorar. De fet, la UNESCO en parla també de la intel·ligència artificial, no? Com a càtedra UNESCO, diguéssim, la UNESCO va elaborar una norma sobre ètica en l'aplicació de la intel·ligència artificial l'any 2021, que, de fet, si la mireu ara, potser ja toca revisar-la un altre cop, però que al final posa una mica l'enfoc, sobretot també, no només en les potencialitats, sinó una mica en el que dèiem, en els riscos o en el que s'ha de tenir en compte. I parla, doncs, de la protecció dels drets humans, de la dignitat, de com s'alimenta aquesta intel·ligència artificial, no? De com aconseguir la transparència i l'equitat, no? en tots aquests aspectes. Però el que sí que és veritat és que aquestes eines tenen un gran potencial en tots els àmbits i, evidentment, en tot el que és gestió cultural, política cultural, educació, ensenyament, és evident. I, per tant, també des d'aquí voldria agrair al professor Donaire que hagi acceptat la invitació i que ens acompanyi, doncs, una mica per ajudar-nos també a reflexionar, sobre aquestes eines, les utilitats, no? Les potencialitats i els límits. I, de fet, estic molt contenta que hagis acceptat. Professor Donaire és professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, al Departament de Geografia, i és director de l'Institut, que és l'Institut de Recerca Turística. Ha fet estades de recerca en diferents diferents universitats, a Tunis, Alberta, Montreal, Panteion, i ha estat treballant diferents temes vinculats amb el turisme. De fet, ha estat treballant amb temes doncs, vinculats amb el canvi social i geogràfic que ha portat el turisme en diferents destinacions, el turisme en espais urbans i metropolitans, el turisme cultural, les noves formes de mobilitat, i com que sempre és, no, és inquiet per naturalesa i sempre va explorant doncs, tot el que està passant, doncs ara, no, a més, doncs, s'ha endinsat en el món de la intel·ligència artificial i per això doncs, avui ens acompanya. Doncs moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Deixem?
Sí. Bueno, bon dia. Moltes gràcies. Em sentiu? Sí?
Sí.
És un... molt estrany aquest micro. Em sento molt estrany. En primer lloc, moltes gràcies per descomptat a la càtedra de la UNESCO i també al Consell Comarcal per haver-me donat l'oportunitat de parlar amb vosaltres. Ho farem moltes tones, però que no se us faci molt pesat. Intentaré anar a poc a poc. Tinc dos propòsits avui. El primer és explicar-vos què és, com funciona, a veure si me'n surto, això de la intel·ligència artificial. I el segon és proposar-vos algunes possibilitats de com es pot utilitzar aquesta eina per les polítiques culturals, per la gestió cultural, tant des del punt de vista públic com des del punt de vista privat o individual o social o cooperatiu. Però també us diré el que no farem. I no ho farem perquè jo no ho sé, no en tinc ni idea, per tant, si m'ho pregunteu, us diré que no ho sé. Jo no sé com resoldre el conflicte sobre els drets d'autor o autora. Sabeu que, ara ho explicarem, la intel·ligència artificial es basa en capturar dades, informació que ha estat generada per altres i això genera un conflicte que és algú està utilitzant i està comercialitzant la informació que ha generat una autora o un autor i això genera un conflicte ètic, legal, i jo no sé quina és la solució, la resposta, no en tinc ni idea, i ho he mirat molt, però si m'ho pregunteu no sé com resoldre. I el segon és que no sé què passarà en el futur. No sé quina distopia tindrem d'aquí 10 anys, no sé si s'acabaran els llocs de treball o si això ho aplicarem gradualment. No tinc la capacitat d'explorar el futur i, per tant, aquestes dues vies que són molt temptadores, no?, d'iniciar el debat i dir, bueno, però doncs la resposta serà no ho sé. I m'estimo més anticipar-ho perquè segurament això evitarà que ens perdem en un pou que no té fons. En canvi, sí que té una mica més d'interès veure quin profit en podem treure. Mentrestant, doncs no arriba la distopia de Terminator i no ens acaba absorbint el tsunami tecnològic, és, mentrestant, en aquest impàs, què podem fer i què no podem fer. Llavors, jo el que em proposo avui és explicar-vos, en primer lloc, com funciona la intel·ligència artificial. A veure si me'n surto, perquè no és senzill. Què és la intel·ligència artificial? A veure si ens en sortim, jo he pensat, sempre he pensat que una bona forma d'entendre què és la intel·ligència artificial amb el camí que ha pres últimament és el de... una de les formes és el conte de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. No sé si l'heu llegit. A l'any 1941, Jorge Luis Borges publica un llibre de relat meravellós que es diu El jardín de los senderos que se bifurcan, i en aquest llibre hi ha diversos contes, relats, curts, i n'hi ha un que és especialment conegut, que es diu La Biblioteca de Babel. I a la Biblioteca de Babel, Borges explica que hi ha un univers, l'univers és una biblioteca, i la biblioteca està formada per hexàgons. Aquests hexàgons tenen quatre parets plenes de llibres, i dos parets lliures, i en aquests estants on hi ha els llibres, trobem combinacions, a veure si en seguiu, llibres de 410 pàgines, tots els llibres de la biblioteca tenen el mateix nombre de pàgines, 410. A cada pàgina hi ha 80 línies, i a cada, perdó, 40 línies, i a cada línia hi ha 80 paraules, 80 signes. Aquests signes són totes les combinacions possibles de 25 elements, dels elements de l'alfabet. Seguiu això? Anem a imaginar-nos aquesta biblioteca. Imaginem-nos que existeix una biblioteca, que és la que imagina Borges, on hi ha totes les combinacions de tots els signes, aquests 25 que proposa, i surten aquests llibres de 410 pàgines. La immensa majoria dels llibres són il·legibles, oi? Per exemple, hi ha un llibre que és tot ple de X. Sí? Totes les pàgines és la lletra X repetida des del primer punt fins a l'últim. Però en aquesta biblioteca hi ha el Quixot. En aquesta biblioteca hi ha la cura contra el càncer. En aquesta biblioteca hi ha la vostra biografia, la vostra vida. En aquesta biblioteca, diu Borges, hi ha el catàleg de la biblioteca. També hi ha, diu Borges, falsos catàlegs. I també hi ha el llibre que refuta els falsos catàlegs de la biblioteca de Borges. Ho veieu? I és tot. Tot el que poguéssim imaginar, escrit en 410 pàgines, estaria en aquesta biblioteca on el protagonista, el relator de la història, neix, creix i sap que morirà i va deambulant i ens es va explicant aquesta biblioteca que és l'univers, l'univers de paraules. Heu entès una mica, no? Heu seguit, bueno, és un llibre, és un relat que segurament coneixeu i és una bona analogia de la intel·ligència artificial. Perquè si passejant, deambulant per la biblioteca, prenguéssim a l'atzar un llibre i trobéssim el Quixot, ningú no diria que talentós que és l'escriptor d'aquest llibre, perquè és una mera combinació d'elements, de signes. Què diríem? Simplement, bueno, hem trobat aleatòriament un element que ha trobat la combinació perfecta, que en aquest cas seria el Quixot. Això és una mica la intel·ligència artificial en la darrera versió que ha pres, tot i que en tenia d'abans. De fet, i ara no l'exploraré, hi ha una pàgina web que emula la biblioteca de Borges. M'agrada molt, és aquesta d'aquí. Voleu que entrem? Entrem? Si entréssim, si féssim una cerca, buscaríem una frase qualsevol i la trobaria en un stand de la biblioteca imaginària de Jorge Luis Borges. Qualsevol frase que poguéssiu inventar existiria en aquest catàleg digital, tot i que és impossible que estiguin tots els llibres perquè no hi ha la capacitat, diguem-ne, computacional per posar totes les combinacions possibles dintre del web. De fet, perquè sou una idea, aproximadament hi hauria 2 elevat a 1 milió combinacions possibles, llibres possibles. I no sé si us podeu imaginar què vol dir això, més o menys això vol dir els àtoms de l'univers. Sí? Per tant, molts. Hi ha un altre format. Ara me n'he anat. Hi ha una altra cosa que s'assembla a la biblioteca de Jorge Luis Borges, que és això d'aquí. Sabeu què és això? Això és la NSA, l'Agència Nacional de Seguretat dels Estats Units, que està situat a uns 50 quilòmetres, 50 milles, de Washington. Això és una agència on treballen, ja veieu amb el pàrquing, unes 30.000 persones que es dediquen a recollir informació sobre tots nosaltres. Per exemple, recull diàriament 5.000 milions de dades de mòbils geoposicionats. Sap on estem físicament i aquesta informació s'emmagatzema. O, per exemple, recull centenars, no se sap exactament quants, centenars de milions de SMS diaris que enviem tots nosaltres. Aleatòriament, ens seleccionen aleatòriament i ens recullen, ens capturen els nostres SMS. I un diria, bueno, no em preocupa perquè jo amb un SMS no el faig servir, jo faig servir el WhatsApp. Us recordo que un SMS diu totes les trucades perdudes que heu tingut, diu, per exemple, que heu canviat de país, que heu fet una compra. Per tant, tota aquesta informació, que és una informació sobre vosaltres mateixos, en una selecció de centenars de milions de persones, es captura i s'emmagatzema. Darrerament no és del tot així, perquè amb una esmena en el Congrés es va aconseguir, teòricament, anul·lar o aturar aquest procés. Però aquí passava el mateix. Diàriament teníem una versió molt reduïda de la Biblioteca de Babel, de Borges, que era moltíssima conversa, no? Perquè moltíssima informació que es anava acumulant, i que després un programa intentava esbrinar, capturar senyals d'alerta, perills, i aquesta era l'excusa, no? Hi havia dues excuses, la seguretat nacional i que, en principi, no s'espiaven nord-americans ni nord-americanes. Llavors no hi havia problema. Podies espiar un italià o una italiana, però no un nord-americà, i per tant això permetia l'ús de la NSA. Però tornava a ser el mateix. De fet, un dels problemes que tenien era, a l'era de paper, tenien una incineradora fora perquè tenien tal quantitat d'informació que havien de destruir que buscaven un sistema eficient de destrucció de tot el material que anava generant. És una petita biblioteca de Babel, novament, amb la intenció que quan descobrien algú o algun potencial persona perillosa, podien resseguir el seu passat i veure on havia estat, amb qui s'havia trucat, quina havia estat la mena de vida anterior a que el posaven sota el radar de la Seguretat Nacional dels Estats Units. Tant la intel·ligència artificial està a mig camí entre la Biblioteca de Babel i la NSA. Però per acabar-vos d'explicar què és, he de fer un petit viatge en el temps i m'he de situar a l'any 1951, 10 anys després de que en Borges escriu la seva Biblioteca de Babel. Aquest senyor es diu Turing, era un matemàtic anglès, britànic, que va crear el concepte d'intel·ligència artificial. I ell i altres persones, abans que ell i després que ell, tenien la següent hipòtesi. El nostre cervell funciona a partir d'impulsos elèctrics, neurones que estan connectades entre si, que envien informació, i això es fa sobre un format de carboni. Nosaltres estem fets de carboni. Doncs en algun moment serà possible replicar això, aquesta estructura, sobre silici. És a dir, podrem fer una cosa semblant al nostre cervell, el que passa és que el farem digitalment. La intel·ligència artificial, en el fons, volia dir la rèplica del sistema nerviós, especialment pel que fa a les habilitats cognitives. I als anys 50 es va crear el concepte d'intel·ligència artificial. Als anys 50, lògicament, del segle passat. De fet, Turing és l'autor del test de Turing, que encara és vigent. El test de Turing vol dir és un test que es basa en la idea de que la intel·ligència artificial funciona si no som capaços de conèixer, de saber que darrere de el que ens està parlant hi ha una màquina i no una persona, que és una mica el que passava a Blade Runner. No sé si heu vist Blade Runner. Per cert, la primera persona que em va fer veure Blade Runner, jo tenia 16 anys, va ser el meu professor de filosofia, que es deia Josep Maria Terricabres, que per desgràcia va morir ara fa 2 dies, i bueno, ell és un record. Ell em va, quan jo tenia 16 anys, ens va oferir llegir 1984 de George Orwell i veure la pel·lícula de Blade Runner. I en aquesta pel·lícula, si us recordeu, hi ha els replicants, i un Blade Runner és una persona que fa el test de Turing, que intenta descobrir si aquell humanoide en realitat és un humanoide i no una persona, mitjançant aquest test que va mirant la pupila i li va dient una sèrie de coses. Turing és un personatge molt interessant, acaba teoritzant ell i tota la seva escola sobre què havia de ser la intel·ligència artificial, crea, ja ho sabeu, la teoria de la criptografia, crea Enigma, que és una màquina que va ser molt important al llarg de la Segona Guerra Mundial. Probablement la Segona Guerra Mundial es va escurçar gràcies a ell. I uns anys més tard va ser acusat de ser homosexual i se'l va condemnar o a castració química o a presó. I com a conseqüència d'això va caure en una depressió i bueno, va morir encara en circumstàncies estranyes. Fa molts pocs anys el govern britànic va demanar perdó per aquesta pàgina tan negra de la història dels Estats de Regne Unit de Gran Bretanya. I per tant també és un petit microhomenatge a aquest senyor, no? Que la història el va tractar molt malament, malgrat que ell en el seu moment va imaginar, de fet va crear una màquina, no tenia la capacitat computacional per generar la intel·ligència artificial, estem l'any 1951, però sí que és, en certa manera, un dels pares i mares de la computació moderna. I aquí passa una cosa que m'interessa molt que entengueu. S'ha anomenat l'hivern de la intel·ligència artificial. Als anys 50 tothom s'anima i diu això serà molt fàcil amb la computació, crearem un cervell que serà capaç de guanyar els escacs a una persona, guanyar el go, escriure, pensar i acabarà sent un ens autònom amb identitat i autoconsciència. Generarem un nosaltres amb format de silici. Aquesta eufòria computacional va decaure als anys 70, especialment al 73, amb un informe demolidor que acaba dient que tot això era una ensunya, era absurd, no tenia cap sentit i que tots els intents havien fracassat. Especialment ells buscaven molt la traducció automàtica i deien que era impossible, que això era una camama i que bueno, ens havien cregut una història ridícula. I va haver-hi el que s'anomena el primer hivern de la intel·ligència artificial, que vol dir que es van retirar tots els ajuts, tots els fons nacionals i internacionals que s'havien fet per donar suport a la intel·ligència artificial, van desaparèixer. A l'any 1983 es va reprendre, gràcies a la nova computació, va tenir un bon desenvolupament i va haver-hi un segon hivern de la intel·ligència artificial. I això és una bona lliçó, perquè en portem dos d'hiverns. I ara, a partir dels 90 es reprèn, i als anys 2000, i ara us diré per què el 2007 és tan important, doncs hi ha la tercera etapa de la intel·ligència artificial. En portem tres, eh? Sembla que això es va inventar ahir, però va haver-hi una primera etapa als anys 50, hivern, una segona etapa als anys 80, hivern, i ara estem a la tercera etapa. I per què serveix mirar la història? Perquè podria haver-hi un hivern. Perquè ara hi ha una hipòtesi i és que això és seriós. Hi ha una altra hipòtesi, mirant la història, i és que la intel·ligència artificial no serà capaç de complir les expectatives que està generant i tot el que estem dient ara és en el fons una immensa bombolla que un dia esclatarà i direm, ja ho hem tornat a fer, no? Hem tornat a creure que es pot crear un robot fins la següent etapa. No? És una hipòtesi que no hem de descartar i que jo no descarto. No tant que la intel·ligència artificial no pot fer res, perquè pot fer moltes coses, ja és un fet, no? Ha consolidat pot traduir, pot jugar a escacs, el que dèiem abans que no podia fer, ara ja ho pot fer, però probablement, hi ha una hipòtesi, és que potser no és capaç de fer tot allò que pensem que és capaç de fer, que hi ha una certa decalatge entre la seva capacitat i les expectatives que està generant. Sí? Però hi ha una altra hipòtesi, i és que ara va de debò. I no sé dir quina és la bona. Sí que us vull dir que la intel·ligència artificial ha pres un camí recent molt diferent al que havia pres fins ara. L'objectiu bàsic de la intel·ligència artificial era crear el que s'anomenava, més o menys, la intel·ligència artificial general. La intel·ligència artificial general és una emulació de la capacitat cognitiva d'una persona que pot enraonar, pot pensar, pot pintar un quadre, pot composar música, pot tenir una certa capacitat cognitiva similar a la que té una persona. Això és la intel·ligència artificial general. I nosaltres, ara, en aquest moment de la història de la IA, no estem en aquest camí. Estem en una, el que s'anomena intel·ligència artificial, tova, soft, que el que fa és fer molt bé una cosa. I en què es basa? Abans que res, sí que us vull dir que els anys 2000 són els anys de la intel·ligència artificial que s'ha anat consolidant sense que li donguessin molta importància. Per exemple, Uber. Uber és una empresa que té dues línies de negoci, transport de persones i transport delivery, transport de menjar. Com funciona Uber? Uber, si aneu per Barcelona, jo ara visc a Barcelona i ho veig molt sovint, Jo vaig amb bici, arribo a Sants i vaig pel paral·lel amb el bici i sempre en trobo riders situats en determinats punts, quiets, mirant el mòbil. Sabeu què estan fent? Estan esperant una comanda que es produirà en els propers minuts. O sigui, Uber, que per cert ha generat una cartografia pròpia, jo sóc geògraf i em van ensenyar quan feia sistemes d'informació geogràfica hi havia dos models, vectorial i raster, i ells han generat una cartografia pròpia, que es diu H3, que han dividit el món en hexàgons, m'agrada perquè són com els hexàgons d'en Borges, 8 capes d'hexàgons, i aquests hexàgons tenen un nom, tenen un identificador, i és una forma molt intel·ligent de cartografiar el món. Tot el món està dividit en diverses capes d'hexàgons, alguns molt petits, molt precisos, i altres més genèrics. I amb això funciona el sistema d'informació geogràfica de Uber, que ara els geògrafs estem important a l'acadèmia com a un bon model de gestió de la cartografia. Però Uber sap que dintre de entre 0 i 5 minuts, en aquest punt, en un radi de X metres, algú farà una comanda. I posa't aquí perquè optimitzaràs el temps. I passa una cosa similar amb els conductors i conductores de Uber. No a Barcelona, que està prohibit, però en altres ciutats on sí està permès, els conductors i conductores poden inferir quin és el moment i el lloc en el qual hi haurà, amb molta probabilitat, una demanda, i el sistema els estructura d'acord a criteris d'optimització del temps. Per això Uber és millor que un taxi, quan el demaneu, perquè té un sistema que mira el futur. Sí? Sap que demanaràs una pizza abans de que la demanis. I això com ho fan? Doncs amb intel·ligència artificial. O per exemple, Netflix es basa en la idea que t'agradi Netflix, perquè tu pagues una quota mensual, per tant necessita que tu cada mes estiguis subscrit. I si en 3 mesos seguits tu no veus coses que t'interessin, acabaràs deixant de pagar. Per tant necessiten enganxar-te. I com ho fan? Necessiten dir-te què t'agrada, perquè tenen un catàleg molt ampli, però si posen el catàleg amb un criteri genèric, el mateix per tothom, tindrem un problema, i és que hi ha molta gent molt diferent. Llavors, què fan? A partir del vostre gust i del gust dels altres, saben que és altament probable que això t'agradi. És a dir, saben que t'agradarà aquesta sèrie abans que la vegis. Per això te l'ofereixen abans. I això com ho fan? Amb intel·ligència artificial. O, per exemple, Spotify acaba de treure... Spotify porta molts anys treballant amb intel·ligència artificial i acaba de treure Spotify DJ, que és una eina que fa exactament el mateix que Netflix. Sap quina música t'agradarà abans de que l'escoltis. I això per la gestió cultural és bastant interessant, oi? Perquè fixeu-vos que la intel·ligència artificial té una enorme capacitat d'adaptar l'oferta a la demanda, és a dir, de trobar microsegments fins a nivells de personalització que deixa la teoria clàssica dels clústers com una antigualla. Ja no hi ha clústers, hi ha individus únics, combinacions d'elements que podem arribar a inferir que quina música probablement t'agradarà i quina pel·lícula probablement t'agradarà abans de que la vegis i a quina hora demanaràs la pizza avui a les 7 de la tarda. O, per exemple, ara estem en guerra, de fet n'hi ha unes quantes guerres en el món, una d'elles està passant al Mediterrani i l'està portant a terme un país que utilitza intel·ligència artificial. Tenim una guerra basada en intel·ligència artificial, amb un programa que es diu Lavender, no sé si n'heu sentit a parlar. Lavender és un programa que porta anys recollint informació sobre el geoposicionament dels habitants, dels residents a la franja de Gaza, saben on vius, i recollint informació amb càmeres sobre comportament d'aquestes persones i creuant aquesta informació amb qui et relaciones, on t'has estat en els últims anys. Salender és un algoritme que és capaç d'assignar-te una probabilitat que pertanyis a Hamas amb un marge d'error del 10%. Sí? I què fa Salender? A partir del terrible procés que va passar doncs, de l'acció terrorista de Hamas, Israel va decidir contraatacar i va dir, activem, no l'activem, ja estava activat, però ara no anirem a buscar la cúpula com fèiem abans, sinó que buscarem els quadres baixos, mitjans i alts, és a dir, exterminarem Hamas. I per exterminar Hamas el que van fer és demanar-li a Salender la identificació de totes les persones que pertanyen a Hamas. I això es fa amb intel·ligència artificial. Un cop fet això, hi ha un altre programa que irònicament es diu Where is Daddy? On és el pare? I aquest programa el que fa és geolocalitzar aquella persona que té un codi numèric que et dona la probabilitat que pertanyis a Hamas i esperar que estiguis a casa. Perquè els atacs a aquestes persones es fan per la nit, perquè són més efectius. I hi ha una quota de danys col·laterals, segons l'escala. Si ets la base, entre 10 i 15 persones, és a dir, where is daddy, vol dir que és probable, altament probable que en aquell atac no només mori aquella persona, sinó la seva família, i potser el veí de dalt, i potser el veí de baix, i això estima un percentatge de morts. I aquests morts tenen un rang que depèn del teu nivell a l'escala de Hamas. Quan més alt estàs, més danys col·laterals pots assumir per atacar-hi. I el temps de resposta, bueno, aquest Salander identifica un target, mai millor dit, no? Una diana, i es triga uns 20 segons en determinar si apretes, llavors apretes i surt un míssil i se'l carrega per la nit. Clar, clar, clar. La guerra del futur serà una guerra basada en intel·ligència artificial. De fet, el que està fent Israel i Occident, tot Occident, no, no és que ho faci Israel, tot Occident, és provar massivament, assaig-error, una guerra que intenta ser selectiva, no? Intel·ligent, que és una guerra intel·ligent, aquella que minimitza els danys col·laterals i, per tant, que va fent aquesta mena de minority reports, no? Anem assignant codis basats en criteris d'intel·ligència artificial. Tot això us ho dic, no tant per entrar en un debat que tampoc vull entrar perquè no tinc informació suficient, sinó per dir-vos que la intel·ligència artificial fa molts anys que està funcionant a l'àmbit empresarial. Molts anys. Però, pel que ens interessa ara, totes aquestes eines no estaven a l'abast nostre, existien, però nosaltres no les podíem utilitzar. Però, el 2017, per tant, fa molt poc, es va escriure aquest article, que és un article molt important. Passa desapercebut, el publica un equip de Google, que es diu "Attention is all you need", i està assignat per tot aquest equip, bàsicament sobretot per en un investigador que es diu Bas Bani, i que introdueix per primera vegada la idea de Transformer, i és l'essència de la intel·ligència artificial actual. Què és un Transformer? I això és el que tinc ganes ara d'explicar-vos, a veure si me'n surto, I és el que ho canvia tot. Un Transformer és una arquitectura, una forma de tractar les dades, textuals primer, però després s'utilitza per tot, pel so, per la imatge, que es basa en la idea de context. Fins ara, penseu que molts esforços de la intel·ligència artificial inicial era la traducció. Volien traduir automàticament. I quin problema té la traducció automàtica? Que la traducció es feia contínua normalment. Sí? Si jo dic no sé, star, pues vol dir estrella o estel o etual. Faig traduccions, diguem-ne, contínues, seqüencials, en què vaig paraula per paraula i vaig traduint les paraules amb un problema, i és que, per exemple, l'anglès no té gènere. I llavors, quan dic it o quan dic them, no sé si són elles o ells. I per resoldre aquest problema, que és un problema complex de la traducció, Transformer és una tecnologia que es basa en la relació entre tots els elements de l'oració. Els tracta de forma conjunta. No agafa una paraula i després una altra, i després una altra, i després una altra, sinó que agafa tota la frase i mira la relació entre els elements que conjuguen aquesta frase. De fet, aconsegueix, aprèn a identificar què és important. Identifica els substantius, identifica els verbs, identifica els adjectius i fa traduccions relacionals, contextuals. Em seguiu? Aconsegueix traduir perquè no està traduint paraula per paraula, sinó que està traduint contextos. Cada node, cada paraula, té un nivell de relacions amb la resta de paraules. I aquí ve un concepte que és molt important perquè entengueu què està fent la intel·ligència artificial. Acaba generant un model probabilístic, estocàstic. Què vol dir? Que sap que és probable que la construcció que faci sigui la més semblant al que diria una persona. Com que això és molt abstracte, us poso un exemple. Si jo faig l'oració, jo faig aquesta oració, a veure, Si jo faig l'oració, em fa mal? Em fa mal? La panxa? El cap? L'esquena? El peu? De fet, fixeu-vos que estem bastant venut, no? Perquè et pot fer mal l'ànima, et pot fer mal la tira de coses, no? Estic bastant... Si jo fos l'intel·ligència artificial i me digués què més, diria... No sé. Però què faria? Et pot fer ull, et pot fer mal la cella? Sí, probablement, no? Et pot fer mal la cella, però és poc probable, no? Heu dit cap, heu dit esquena, heu dit peu. Per què? Perquè són les coses més probables que passin, no? Esteu jugant, sempre juguem amb probabilitats. Però si jo digués, no em fa mal, sinó si jo digués... Avui he dormit malament i em fa mal el cap i l'esquena. De fet, estan a 47 i 45%. Sí? Això es diu context. Perquè ara ja tinc més informació. He dormit malament, dormint malament. I veieu el que fa? El sistema diu dormir malament. Agafa dormir i agafa malament. Quan algú dorm malament... normalment no et fa mal, clar que te pot fer mal, jo què sé, el dit petit, però si em fas una mica estranya, no? Avui he dormit malament i em fa mal el dit petit. Dius, hòstia, ets molt raro. Però si dius, avui em fa mal el cap, clar, és normal. Ho veieu? I si jo dic, aquesta nit m'he llevat 5 o 6 vegades per anar al lavabo, em fa mal, diríeu, els ronyons? Oi? Veieu? I si jo digués he dormit molt poc perquè he estat tota la nit treballant, potser no seria l'esquena, probablement seria el cap. Ho veieu? O sigui, el em fa mal necessita contextos i quan més context vagi posant, més probabilitats tindreu d'encertar que em fa mal. No? Ara imagineu-vos que jo me'n vaig a la NSA, si en recordeu, l'Agència de Seguretat Nacional, i li puc robar tots els missatges en els quals algú ha dit em fa mal. Tots. I això vol dir no 5 o 10, eh? Vol dir desenes de milers de missatges que diuen em fa mal. Què passarà? Que segons que jo digui abans d'em fa mal, quan jo digui em fa mal ja estic preparat per dir... Diu mal, vale? I diu em vol dir a mi mateix, vol dir que deu ser alguna cosa física, tot i que també podria ser alguna cosa emocional. Però ja estic preparat perquè no diré em fa mal la cadira, ni em fa mal el claustre. Ja sé que aquí començo a restringir la probabilitat, ho veieu? Però si jo dic, si començo a posar context, 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 miro totes les vegades en què algú li fa mal i d'acord amb aquest context començo a aprendre que normalment passa una sèrie de relacions entre una frase i l'altra. En seguiu? Ara imagineu-vos que això ho puc fer milions de vegades. Ara imagineu-vos que agafo tota la Wikipedia, tot Reddit. Reddit és com una... eina que puntua les coses que són interessants, tot el que té 3 vots passa a la homepage. Per tant, és coses que ha passat un filtre que a algú li ha semblat interessant. Tinc totes aquelles converses. Que tinc una selecció de milers de llibres de la història de la literatura. Que tinc mig internet dintre de la meva base de dades. I que començo a utilitzar el concepte de transformer. En seguiu, Transformer? Començo a veure la relació entre cada paraula i començo a fer una cosa que ja hem vist moltes vegades i per això no ens sobta tant, que és un predictor. Quan jo estic amb el Google i li dic llocs on, ell me diu menjar, dormir. Per què ho diu? Perquè sap que això és probabilístic. Nosaltres ja fa molt de temps que hem incorporat la idea d'eines que utilitzen el concepte estocàstic, probabilístic. Doncs això, hormonat a nivells extrems, que ara us explicaré, és la intel·ligència artificial amb el model que ha après ara. Això es diu tecnologia transformer. Sí? Fins aquí em seguiu? I perdo temps amb això perquè tota la resta de coses que us diré estan molt relacionades amb que entengueu per què sap parlar. Canviar el concepte això, de transformer i que una empresa que es diu OpenAI va desenvolupar l'arquitectura per fer-lo. Ella i moltes altres. De fet, qui ho va començar a fer és Google. L'article és d'uns investigadors de Google, que són els que tenien la tecnologia. Llavors, ells què fan? Com he dit abans, xuclen Reddit, xuclen la web, xuclen la Wikipedia, agafen un piló d'e-books, de llibres en format digital, i entrenen el sistema. El comencen a entrenar. L'entrenen amb 45 terabytes. Tampoc són tants, perquè fan una selecció. Van caldre només 273 milions de pàgines. No són tantes, de veritat. Podrien haver fet molt més, però amb 273 milions de pàgines el sistema va aprendre a relacionar els elements de manera que reconstruís la manera com tenim nosaltres d'escriure a partir d'haver vist milions d'escrits amb estructures similars. Heu entès aquesta idea, que és fonamental? Per tant, això ja ens ajuda a interpretar algunes de les pors que té la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial entén que diu, no entén res. No hi ha una intel·ligència artificial general en el sentit de Turing, algú o un ens que és capaç de generar coneixement de forma intuïtiva, sinó que hi ha un sistema que desenvolupa processos aleatoris, però que tenen altes probabilitats de ser relacionades a partir de tot el coneixement acumulat per la humanitat. És el vell projecte de l'enciclopèdia, el projecte il·lustrat de l'enciclopèdia, que després va tenir una segona fase amb la Wikipedia, que potser aquesta seria una tercera. De fet, OpenAI era, perquè ja no ho és, una ONG, una entitat sense ànim de lucre. I el seu objectiu no era fer diners, sinó era l'emancipació de la humanitat. El que passa, i aquí ve la pel·lícula, que per desenvolupar la capacitat computacional per tirar això endavant, van necessitar un aliat tecnològic que li posés... perquè clar, això es fa amb grafs. Grafs vol dir la relació de tots els elements amb tots els elements. I a partir d'un determinat moment això genera milions de processos simultanis. A més, es fan en paral·lel. I tu necessites unes màquines que ocupen diversos Palau Sant Jordi junts. I això no tens capacitat tecnològica per fer-la i, per tant, se'n van a veure una empresa que es diu Microsoft i els va dir, jo us deixo, poso 10.000 milions de dòlars i us deixo en espècies, us deixo les meves instal·lacions i aquí provarem tot això i aquí tirarem endavant aquest procés que és la intel·ligència artificial basat en la idea de transformer. Heu entès la idea de transformer? Per tant, no s'assembla a el que Turing imaginava. I hi ha moltes escoles d'intel·ligència artificial i algunes reneguen d'aquesta. I diuen que això té un límit, que per molt que hi hagi molta capacitat computacional, allò l'única cosa que fa és reproduir el que hem dit fins ara. Això és... un espai construït ad hoc per a ubicar els servidors on es va provar el ChatGPT quan es va fer aquesta aliança entre OpenAI i ChatGPT. Perdó, i Microsoft. Sí? Teniu alguna pregunta fins ara? M'aneu seguint? Perquè ara ho anem complicant una mica, no molt, eh? Però una mica, llavors és molt important que si algú es perd m'ho digui i llavors intento explicar-lo millor. Per cert, hi ha algú que diu és un desastre ecològic, ambiental. ChatGPT i en general la intel·ligència artificial pot potencialment generar molts problemes i els parlarem avui. Honestament, crec que el menys important és aquest. Per exemple, quan gasta en aigua, això ho heu sentit, gasta moltíssima aigua. Bueno, quanta? Més o menys un litre són 50 preguntes. Sí? Un litre d'aigua necessita més o menys 50, depèn de moltes coses. Un bistec necessita 2.000 litres. Sí? Per tant, si deixeu de menjar un bistec, teniu la capacitat de preguntar a ChatGPT la resta de la vostra vida, fent 10 preguntes diàries. Bueno, no dic que, home, som molta gent utilitzant ChatGPT, tampoc ho vull banalitzar, però el que vull dir-vos és que de tots els problemes que està generant, aquest, que se li ha donat com molta importància, doncs és un problema menor comparat amb d'altres. L'aigua ve de la refrigeració dels servidors que necessita doncs, molta aigua. Per exemple, aquest és un programa que emula com funciona la intel·ligència artificial. A veure si puc entrar un moment, perquè així el veureu. I aquest és només per la frase la intel·ligència és. I llavors, ho veieu? Això és com funciona la intel·ligència artificial. Aquí, no sé si ho veieu, intel·ligència té un 100%, perquè és com comença la frase, intel·ligència i is, ho veieu? Això és 100%, perquè jo li dic que vull que digui la intel·ligència és. Però la tercera línia seria el que vindria després. I l'amplada és la probabilitat, ho veieu? Me seguiu? I llavors, jo puc dir la intel·ligència artificial és el o la, o la intel·ligència artificial és una, o la intel·ligència artificial és definida, i si jo escullo una, veieu? Ell troba el sistema de relacions, el graf, que connecta totes les paraules que estan involucrades. Això està fent sempre ChatGPT. Està generant un graf, un sistema de relacions entre els nodes basats en un sistema estocàstic de probabilitat. És el que és probable que jo, que tu vulguis que digui. Ho heu entès amb aquest exemple, potser? O igual no, Per tant, jo us proposo... Jo crec que un dels problemes de la intel·ligència artificial és el nom, perquè no és intel·ligent. I crec que la millor manera de definir, crec, i potser estic equivocat, perquè això tampoc ho he explicat a ningú i potser és un error, però pel que jo he entès, que és el que hem fet fins ara amb els Transformers, el que en realitat fa ChatGPT, per exemple, és cultura aleatòria. Per què cultura? Cultura entesa com l'acumulació del saber, del coneixement. Les persones sabem coses perquè un altre, uns altres, han generat un coneixement i aquest coneixement doncs, l'hem heretat nosaltres, ens ha estat transmès i això genera cultura. Això és cultura, no? I nosaltres, a partir d'aquest coneixement, en generem de nou, mai sobre zero, sinó sempre sobre un coneixement acumulat. Doncs una mica això és el que fa ChatGPT. Genera informació que és un element aleatori format a partir de la informació que ha anat recopilant i que hem generat nosaltres com a humanitat. Tornem al llibre de Borges, potser ara l'enteneu més bé. El jardín de los senderos que se bifurcan, la biblioteca de Babel. En el fons, ChatGPT té molts llibres possibles i fa combinacions aleatòries basant-se en què és més probable. És com si Borges hagués dit de tots els llibres possibles, de tot aquest 2 elevat a un milió, descartaré els llibres que no tenen sentit, els que les paraules no volen dir res, i llavors ens anirien quedant llibres reduïts. Però si agaféssim qualsevol d'aquests llibres, no diríem que bé que escriu aquest redactor imaginari, que no ho diríem, perquè no està escrivint, està fent combinacions aleatòries. Per això, en certa manera, tot el sistema Transformer abandona una mica la concepció clàssica d'intel·ligència artificial perquè no és capaç, o sigui, no hem estat capaços de generar una intel·ligència, hem estat capaços de generar el mirall d'una intel·ligència. I ho hem fet d'una manera molt estranya, que és fent combinacions del que hem dit de forma intel·ligent, que sembla que realment aquell sistema ens està dient alguna cosa amb sentit, però no ens està dient una cosa amb sentit, ens està dient una combinació probable basada en gratificacions. I després parlo de gratificacions. Sí? Us ha quedat una mica clara la idea de què és un... Doncs això ens dona una bona pista, perquè ara ja podem avançar amb la idea del programa que ho trenca tot, que de fet fa molt poc. És un programa que es funda l'any 2000, és una empresa que es funda el 2015, que el 2019 genera el primer GPT i que el desenvolupador el treu el 2022 i estem al 2024, o sigui, no té ni 2 anys, però realment tenim una sensació de vertigen. Quin va ser l'èxit i la diferència entre el que fa OpenAI i el que feia Uber, Facebook, bueno, Meta, totes les empreses, Netflix, que estaven utilitzant la intel·ligència artificial, que ara la posen a l'abast? Utilitzen un sistema d'interacció que permet que sigui utilitzat no per programadors, no per persones que disposen d'eines, sinó per qualsevol persona. I això ho fan amb una idea que és molt intel·ligent i molt simple alhora, que si se'ns ha hagut ocorregut algú de nosaltres ens hauríem fet milionaris, que és la idea d'un xat. Els xats, els que tenim una certa edat, es van posar de moda fa uns anys, van desaparèixer del mercat, però el concepte xat és molt interessant, perquè vol dir generarem una màquina que ha après a parlar, sembla que parli, ja heu vist que no parla, sembla que parli, i generarem una finestra que permetrà donar instruccions i ara ve la segona paraula, la segona lletra, el segon acrònim de ChatGPT, generarem text. Perquè com que ha après a llegir, entre cometes, també ha après a escriure. Per tant, puc generar text. La G de ChatGPT és G de generador. Chat és un chat, puc parlar amb ell. G, puc generar text, no només te sento, t'escolto, te llegeixo, sinó que també et puc parlar i sembla que estigui parlant amb una persona. Transformer vol dir que estic utilitzant la tecnologia Transformer. I ara ve una P que és molt important. Algú sap què és aquesta P? PD, pre-trained, està pre-entrenat. Es va llogar milers de keniates i keniats, milers, no pocs, milers de keniates i keniats a $1 dia per provar el sistema, per pre-entrenar-lo. I aquí ve una cosa que és interessant i a la qual me referiré després. El sistema funciona amb estímuls, perquè si no, no saps quan funciones bé o malament, no? Funciona amb estímuls en el sentit de que aquests keniates i que niats, explotats, i alguns d'ells suïcidats com a conseqüència de les barbaritats que posava el sistema i que van haver de... clar, una cosa molt important de ChatGPT és que no comenci a parlar de terrorisme, de com se fa una bomba, de pederàstia, de... i van haver de filtrar les respostes i, a més, el van haver d'entrenar perquè donés respostes coherents i van haver d'entrenar-lo. I entrenar-lo vol dir que el sistema va donant respostes i hi havia el m'agrada o no m'agrada, no? Hi havia una persona que anava a posar m'agrada o no m'agrada i anava entrenant per evitar, per filtrar, per preentrenar-lo, de manera que quan el sistema es posa ja hi ha una sèrie de respostes que estan vetades perquè el sistema ha après, s'ha entrenat a que bueno, aquesta resposta no és correcta. I això és molt important. ChatGPT no diu el que creu, perquè no creu res, perquè no hi ha ningú, no hi ha un homenet o una senyoreta allà dintre, sinó que treu el sistema que té la recompensa més alta, que és el que tu esperes que et digui. És com aquestes persones que sempre et diuen el que vols que et diguin, no? Que és terrible això, està bé de tant en tant, no? Però algú que sempre diu el que vols que et diguin, arriba un moment en què ja no confies en ella perquè sempre t'està dient la resposta previsible. ChatGPT és aquesta persona que sempre et respon el que tu esperes que et respongui. Ha estat entrenat, preentrenat amb això. Clar, és un chat, però és un chat que utilitza el llenguatge natural. Tots nosaltres provenim de la generació Google i parlem a Google com si fóssim una pel·lícula d'indis, d'aquelles antigues, de l'espagueti western, oi? Trobar restaurants prop, no? Perquè hem après que ni els pronoms, ni els adverbis, ni especialment els determinants, les preposicions, les té en compte. Llavors fem un llenguatge totalment antinatural, adaptat al cercador que és Google. El ChatGPT espera de nosaltres que parlem normal. Per això, ara hi ha això del prompt engineering, no? Gent que sap preguntar i que guanya $50,000 al mes. No. No és un sistema pensat perquè hi hagi intermediaris entre la màquina i la persona. És un sistema perquè no hi hagi intermediaris. Perquè la persona, qualsevol persona, la meva mare, pugui parlar en ChatGPT. Qualsevol persona. Per tant, no vol intermediaris, no vol enginyers de prompts. Vol persones. I això és important. Espera reaccionar d'acord al que li diem. I llavors hem d'aprendre, hem d'agafar l'hàbit de començar a parlar de forma natural. De fet, ara sortirà el ChatGPT 5 i parlar és literalment, parlarem amb el chat. No escriurem, sinó farem una cosa més natural que escriure, que és parlar, és el que normalment fem. Dialogarem amb el ChatGPT. La següent cosa que us vull dir és que reacciona a preguntes, és a dir, quan nosaltres li fem un prompt, ell donarà una resposta i aquesta resposta canvia en funció de la pregunta. A mesura que anem fent preguntes amb més context, demanant un cert to, a mesura que li diem aquest dematí m'he aixecat o he dormit molt malament, em fa mal, el sap que utilitza aquell context per donar la resposta, segons quin context donem, donarà una resposta o una altra. I per tant aquí ve la resposta a una pregunta que es formula moltes vegades, que és traçable ChatGPT? La resposta és no. ChatGPT no és traçable. Tu no pots saber que el que t'ha dit ho ha fet ChatGPT. De fet, al principi quan li preguntaves com puc saber si una cosa s'ha escrit en ChatGPT, ell et deia no es pot saber. Però si li deies aquesta frase l'has dit tu? Deia sí, aquesta frase l'he dit jo, perquè t'intentava contentar. I llavors jo li deia, però m'acabes de dir abans que tu no pots dir, tu no pots saber si aquesta frase l'has dit tu, com ho saps que l'has dit tu? Ai, tens raó, no ho sé, disculpa'm. No ho dic perquè va haver-hi un pobre professor que va fer una mica el ridícul, que va dir, estic fart d'aquests estudiants que estan tot el dia utilitzant el ChatGPT i són uns vagos, i a més, amb el fàcil que és. A mi només em cal agafar el text, preguntar-li al text a ChatGPT si això ho ha escrit ell i em diu que sí i ja els he caçat. I la gent li va dir, no, però si sempre diu que sí. Llavors, és un molt mal filtre, amic. Ell està donant una resposta que no és la veritat, perquè tampoc sap què és la veritat, ni nosaltres tampoc, sinó que està donant una resposta probabilística basada en el concepte de recompensa. Sí? Per tant, això és molt important. Eh? Moltes persones diferents faran preguntes diferents i obtindran respostes diferents. I això és molt diferent de com funcionava fins ara la informàtica, que era amb uns codis en els quals respostes anticipades tenien, preguntes anticipades tenien sempre la mateixa resposta. Sí? Per exemple, quan jo estava de vicerrector vam instal·lar un chatbot a l'ODG, que va durar 3 mesos, i el chatbot consistia en anticipar les preguntes. O sigui, tu havies d'anticipar la pregunta i la resposta. Llavors havies d'imaginar-te com unes FAQ una mica més elaborades. No? Però això ja no és són unes FAQ. No és un sistema que tingui una programació i hi hagi una manera determinada de fer les coses que doni una resposta previsible. El que té de bo és el que té de dolent, que és imprevisible. I això afegeix un segon element. Insisteixo que no vull entrar en el jardí de l'autoria, perquè no en tinc ni idea. Però en realitat, ChatGPT no està plagiant. És a dir, no està agafant un text i l'està reproduint tal qual, sinó que està generant un text basat en els textos anteriors. Algú pot dir basat, vol dir me l'has utilitzat i tindria raó, insisteixo, no sé què vol dir això, però no és un plagi. La resposta és una resposta inèdita. Mai abans l'ha fet i probablement mai després la torni a fer. Com les interaccions personals. Sí? Molt bé. Heu entès ChatGPT, que és un GPT, que és un transformer, hem vist que està preentrenat. Ara el vull dedicar a fer una proposta sobre com podem utilitzar la intel·ligència artificial per a la gestió cultural. I el que farem serà ara fer una mena de showroom per moltes eines diferents, hi ha vida després del ChatGPT, amb molts exemples diferents de possibles usos, però això, si us sembla, ho farem després del cafè que us heu guanyat, després d'aquesta introducció tan llarga. Gràcies.